Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 16 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui divendres, 4 de novembre, 5 de novembre del 2010. El nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant de les formes. Aquella frase feta de si s'han perdut les formes, o no. I en Roman creia que algunes coses s'han de tenir en compte en el procés de creixement de les nens i les nenes, i aquestes coses vol dir molt sovint doncs prendre una mica de temps per intentar d'alguna manera educar en unes, què? Diguem-ne regles?
Sí, poden dir regles,
es poden
pautes,
dir regles, pautes, no cal dir normes, no cal dir normes.
No cal dir normes, no cal dir normes, però sí són convencions. Que convencions també té que veure en conveni, que és convingut. Fa poc llegia per casualitat de com es fa la, com es fan les lleis, no? I em sembla que la primera cosa és d'acord a la legalitat, no? Les altres lleis. Però la segona és d'acord a les costums. És a dir, clar, les costums no poden estar en primer lloc perquè no poden anar contra la llei.
Entesos. Val?
O sigui, aquí, no, aquí tenim la costum de matar...
No pot ser.
Però salvat d'això, les costums estan en segon lloc, de coses a tenir presents.
D'acord. Cada casa té uns costums, cada família té uns costums, cada parella té uns costums.
Sí,
sí,
sí, però diríem, potser no li haurien de dir costums. Està acostumada a coses... Diríem, no? té una forma, una manera de funcionar. Les costums, en castellà es diu usos i costumbres. Usos i costumbres. És a dir, que la manera d'utilitzar...
Donde fueres, haz lo que vieres. Usos i costumbres.
No sé per què es fa servir això, usos i costumbres, però té...
Per tant, és lògic i normal que una parella amb uns usos i costums determinats en la seva vida vulgui que els seus fills s'eduquin o comparteixin els seus mateixos usos i costums.
Sí, o en tot cas, els que...
El respecti, els...
Bueno, és que els incorpori, que els respongui. Diríem, la incorporació ja és una cosa sempre més complicada, però si més no, que respongui, que atengui, no? En el sentit de que tingui... en compte.
D'acord. Primera qüestió, el que ens explicaràs avui, com el que ens has explicat moltes vegades, això no traumatitza ningú, a cap criatura, vull dir, això forma part del nostre procés d'aprenentatge, la necessitat de complir amb determinades coses, la necessitat de incorporar determinades regles, determinats costums, això forma part
de la socialització.
De la socialització. Això... Ho necessitem, vaja.
Això és condició necessària.
Vaja,
condició necessària.
Sine qua non per viure.
Clar. Per viure en societat. Si no vas a viure al mig de la muntanya, igual va d'una altra manera.
D'acord, però com que...
Sol,
Sol.
Sol al mig de la muntanya, sí, sí. No amb altres.
D'acord, però viure si estàs... en societat...
Exactament. Diríem, i en el cas d'un nen, que no se'n va anar a viure sols mai, el que és més, un nen una mica sol, és algo que trenca el cor. no? Veure un nen que, que no és acompanyat, que no és...
Sí, allò,
no
sé, la solitud dels nens i la solitud dels avis.
Clar.
Sí, però, als extrems, per sobretot el dels nens.
La solitud de l'avi la està plena de gent, eh?
D'acord.
Clar, el nen és...
La indefensió, sí, d'acord.
La dependència terrible, no? Aquesta, terrible, a veure... Terrible perquè, no sé, en altres espècies, pues, escolta'm, molt menys, ja volen, sí, fan de tot. Sí. Nosaltres triguem molt, molt. I em sembla que cada vegada més. No, és que és curiós, per una banda hi ha tantes presses, tot és una pressa, però per l'altra, o sigui, el que la realitat s'emperra en mostrar és que les coses lentes.
No estem parlant de la dependència econòmica, sinó de l'emocional.
Efectivament.
D'acord.
De l'emocional i diríem, i de la psíquica o de la psicològica, perquè no és només, que no vull dir que sigui poca cosa, necessitat d'afectes, sinó també de moltes altres coses.
Una qüestió, i avancem molt en el temps i tornarem a... Una persona és madura quan fonamentalment depèn d'ella mateixa, de les seves decisions?
A veure, si ho deixem així,
sí,
diríem, ho ha de ser amb un any, amb dos, amb tres, al seu nivell. D'acord?
D'acord.
Si és per, diguem-ne... a tot nivell mantenir-se i respondre als propis mitjans, ja estem parlant d'un adult emancipat.
Entesos.
Diríem, no?
Entesos. Per tant, sí que podem parlar d'un nen o una nena madur, si tenim en compte el context de la seva edat, si tenim en compte tots aquells condicionants.
Clar, diríem, madur seria en el nivell...
En el nivell que li correspon.
Evolutiu,
evolutiu que li correspon. Estàvem allò de les formes, perquè ens deia en Roman, les formes són el pas previ, l'avançala, a què?
A veure, a les exigències que venen de l'altre, a que cada nen, cada nena també ha de respondre davant d'un altre a determinades exigències, a determinades pautes, a determinades formes o maneres de fer les coses.
D'acord.
No és només el que fas, o el fons, sinó també la manera. De vegades es diu, i jo crec que és una cosa que serveix molt, diferenciar una cosa de l'altra, perquè de vegades, per exemple, els adolescents tenen unes maneres horroroses, xulesques, no, orgulloses, desafiants,
sí.
impertinents, val? Perquè la pertinença és una de les coses importants aquí, en la forma, justament.
Tot i que ara no es diu massa, aquesta paraula.
Pues...
Allò de dir algú que és impertinent...
Pues és molt pertinent aquesta paraula,
Habla,
Molt pertinent. Perquè, o sigui, va lligat a l'adolescència.
D'acord.
Són irreverents, també, si vols.
És una conducta, una displicents, allò.
Sí, sí.
Tot això.
Atenten contra les formes. Se les carreguen sistemàticament, cada vegada que poden.
D'acord. I ho dius així, d'aquesta forma simpàtica, perquè forma part del procés, també.
Sí. Sí,
de la nostra evolució, de creixement, d'acord.
De construcció, és a dir...
És a dir, hi ha un moment en la nostra evolució que diguem-ne que perdem les formes.
Que ens rebel·lem davant d'aquestes formes.
D'aquestes formes, d'acord.
Però diria en nanos que les tenen. Que les han adquirit. Si no,
no pots revelar contra
res. D'acord. Que no les tens.
D'acord, sí que hi ha un moment en què allò que hem après, per dir-ho així, i que ens ha servit... i que d'alguna forma ens ha conduït a comportar-nos d'una determinada manera, no ens agrada.
A veure, és que no ho fem per nosaltres.
Ho fem pels altres,
clar, ja. Però, a veure, en el ben entès de que perquè l'altre m'estimi...
I jo m'haig de portar bé.
Exactament. Però no em porto bé perquè crec que em vaig a portar bé.
D'acord.
O en algun moment començo a dir, i jo he estat fent tant de temps això, però si això és una xorrada. I tot perquè... Que no ho faig. I si no ho faig? I si no em dóna la gana? I aquí és on l'adolescent necessita saber si fa les coses perquè ell o ella ho pensa i ho vol, o si està responent a allò de l'altre. És un intent de discriminar-se.
Abans d'arribar-hi, quan som petits, se suposa que la majoria de coses les fem per agradar als pares, per complaure...
Absolutament.
Absolutament.
Sí.
D'acord. I això que aprendrem per complaure els pares és el que ens servirà després per complaure els altres, també, quan... Quan estiguem a escola, quan estiguem...
A veure, sí més no, saber que l'altre hi és. I podràs triar si el vols complaure o no.
D'acord.
Diríem, perquè si sempre anem complaent els altres...
Malament
res. La vida es complica molt.
Per això.
Sí.
Per això.
Hi ha gent molt entregada. Hi ha gent que és molt entregada.
Absolutament entregada, sí.
I que és impressionant la quantitat de coses que fan i els sacrificis, i és molt entregada. I on justament la qüestió de fer per l'altre és un element molt important pel seu propi equilibri, I diríem que a nivell social són elements molt valuosos.
Trobar-se una persona que tingui aquella capacitat d'estar permanentment atent a totes aquelles necessitats que puguin tenir. D'acord?
Sí.
És valorable, sí, sí.
Tot té un límit. Diríem, si aquesta persona...
Fins i tot passa, això arriba a cansar, sí.
No només cansa, sinó pot matar. No? Si, si...
Vols dir aquesta entrega sense, sense
si
restricció.
Si no hi ha restriccions, doncs ja ni menja, ni s'ocupa, ni super... pues no pot sobreviure.
D'acord. Per tant, ens eduquem en les formes per poder-nos integrar després a la societat.
Sí, perquè ens acceptin.
D'acord.
Per sentir-se acceptats. I té una vessant que és social, té una vessant socioeducativa i té una vessant psíquica molt important. Diríem, introdueix certes restriccions a lo propi, és a dir, no puc fer el que em dona la gana. Tinc restriccions al meu desig.
D'acord, faig un parèntesi aquí. I tornem a recuperar. Aquí no val això de el nen és d'aquesta manera, la nena és d'aquesta manera, són així.
A veure, si fem una foto...
Sí.
No diem és així, no? L'altre dia la Sarda deia: ai, les fotos. Diu, però clar, quan te les fan dius: ai, que malament que he sortit, que vella, no sé què, i quan les veus 10 anys després dius: ai, que bé que estava, no?
Que bé que estava.
Bueno, és a dir, la foto recull algo del moment, i en el cas dels nens agafar un moment per al tot és... és un nivell d'ignorància, és a dir, de no tenir ni la més mínima idea de lo que és un nen, molt elevat. És a dir, és absolutament... Els nens són... s'estan construint i constituint diàriament. Diàriament. De vegades cal veure... se'n van de colònies i tornen, i durant uns dies mostren unes coses, fan unes coses que els pares diuen...
Què ha passat aquí mentrestant?
Què ha passat aquest? No? Bueno, pues mira, són influències, sí. Perquè són dúctils, són flexibles, van incorporant coses i les incorporacions generen modificacions. A veure, és veritat que hi ha tendències en els nanos, no? Hi ha nens que tenen tendències a ser, o sigui, més reposats que uns altres. Vale, això segurament hi serà. El qual no implica, per exemple, que, de dir, bueno, que no faci gimnàstica, com és? Ell és així, és descansat. Diu, tu a fer gimnàstica, com tot deu. Et cansaràs més, et cansaràs menys, després faràs, no faràs, però diríem que tens les mateixes exigències, obligacions que tots. Potser, posem el cas, ja que hem sortit d'això de la gimnàstica, un nano obès. Per cert, un problema en alça, però terrible, sí? terrible. O sigui, les dades, les estadístiques que van sortint són supersèries, lligades al primer món, òbviament. Sí, diríem, en altres èpoques, una certa... Això d'estar hermoso tenia que veure, diríem,
sí,
amb, només els rics.
Sí, sí.
Podien, o sigui, no hi havia pobres, gordos.
No.
Volia dir que menjaves cada dia i més del que necessitaves, un luxe per ben poca gent.
Un altre parèntesi.
Endavant.
Quan parlaves dels nens obesos, més enllà de les qüestions, diguem-ne, físiques, per dir-ho així, o que qualsevol metge podria aconsellar, hi ha també una relació entre l'obesitat i no sé,
i l'ansietat, per exemple, sí.
Sí.
Sí, que hi ha una relació.
Ho dic per aquell tòpic del nen obès, nen, no sé si, pretesament feliç o...
No. Diríem, si ho hem de relacionar alguna cosa, no serà pas amb la felicitat.
No.
Diríem, em sembla que això venia una mica amb l'obès desinhibit, no? Que tot, tant se li en fot tot que se'n fot de si mateix. Diríem, per arribar a aquest nivell és que has d'haver passat un calvari. A veure, i ja estem en un nivell, i el nivell de com
perquè,
ho porta.
Perquè en 4, 5 anys, 6 o 7, l'aspecte físic importa molt als nanos?
Sí, importa.
Sí.
Sí, però diríem, no és només un problema estètic, l'obesitat, és un problema de salut. És un problema de metabolismes. A veure, i que marca coses. És a dir, determina la mobilitat, determina... I probablement, o sigui, què fan els nens? Se'n riuen. Per què? Perquè va més lent, perquè no pot, perquè cau...
Bueno, ha dit allò d'aquella certa crueltat de la infantesa moltes vegades,
sí.
Dels nens amb ells mateixos, no?
Sí, ho són.
Ho són.
Molt. Ho som.
Ho som perquè, entre altres coses, l'educació permetrà que en el futur un no es comporti d'aquesta forma davant la diferència, no?
Vale.
En canvi, quan som petits, diguem-ne que...
Exacte. Però, a veure, sí, és interessant això que dius. Sí. Fixa't que hi ha un concepte, els anglesos parlen molt del self, no? que és el si mateix.
Mm-hmm. L'home que es fa a si mateix, etc.
No només. Sí, però és veritat, això són els americans, no? El mm-hmm. self-made man, no? el fet a si mateix. El self, justament com lo propi, no és exactament el jo, però és el si mateix. I de fa molts anys hi havia un, el Winnicott, que parlava del falso self. Si el nen no riu de l'altre, perquè és, ja li han dit, molt lleig això. Això no es fa, això està molt malament. I és veritat,
sí.
No és cap mentida. Això no es fa, no s'ha de fer això. Aleshores, perquè, el nen no riu.
Perquè és normal, perdonin per això del normal,
sí.
Però sí que és cert que en moltes ocasions doncs, trobem millor escenes nens que riuen d'altres nens, o nenes d'altres nenes per això, precisament perquè l'aspecte físic és diferent, per 50.000 coses, diguem-ne que no formen part de la normalitat entesa. Això és normal fins a cert punt, la qual cosa no vol dir que els pares no puguin advertir el nen o la nena de dir això no s'ha de fer.
Sí.
Però és normal que passi això.
Que produeixi aquest efecte. Sí, és normal en el sentit de que passa, de que passa. Succeeix, de que forma part de...
Uh-huh. Passarà, diguem-ne, que és gairebé un fet que ha passat tota la vida.
Que té a veure amb la condició humana.
Ah, entesos.
Que això que li passa a l'altre ens interessa molt. Pel que sí.
D'acord. Encara que siguem petits, el que li passa a l'altre ens interessa molt.
Mira, jo he vist nens petits, però petits vull dir-te de 14 mesos, arribar a un lloc on hi ha un cotxe d'aquests per jugar.
Sí.
Hi ha 3, val? I tu dius, bueno... De diferents colors. Són clavats, però de diferents colors. Val? I a la que un agafa un, els altres volen aquell.
Ell.
No els altres dos que han quedat. Tu dius, és pel color, però és que un altre dia venen i un altre agafa un altre i ja és aquell altre.
L'altre.
Que no és el verd ni el rosa. Ni...
Sí.
Però per què? Perquè, diríem, el que l'altre desitja, o sigui, és a dir, a veure, aquest què li agrada? Aquell diu, hombre, per algú serà. No? I en 3 ha agafat aquell, deu ser per alguna cosa bona tindrà. Però escolta, però val amb els adults.
Em ve al cap aquella imatge també tan arquetípica d'algú que fa fotos des d'un lloc i aleshores tothom acaba fent fotos des del mateix lloc on el feia aquell, oi? Doncs, aquell ho fa, deu ser per alguna cosa.
Exactament.
Tal, entesos. I això ja funciona des de la infantesa.
Sí.
Funciona.
Sí,
però estàvem en aquella escena de... un nen que riu d'un altre nen per la seva condició física, hem posat l'aspecte físic partint d'aquesta qüestió que deies que l'obesitat és ara un problema molt present
i molt en alça
i molt en alça. I assenyalaves doncs allò, els pares que verteixen d'una actitud incorrecta,
que això no es pot fer. Aleshores, el nano no ho fa
i continua riguent,
però diríem aquí està el falso self. No només no riurà, sinó si un altre riu li dirà no riguis, que això està molt malament. En quin sentit és fals? Que el primer, el més natural, el que més ens surt és l'altre.
Riure.
Riure, enfotre'ns, dir, mira, et passa a tu i a mi no.
Sí, sí. Sí, sí. Com de grans podem riure del que pot passar enmig d'una celebració de casament si algú li cau el plat de la sopa pel damunt.
Per exemple. O se li cau tota la tarda.
O se li cau tota la tarda.
Que seria una gràcia horrorosa, però...
Si cau tot el pastís i és inevitable, doncs, en fi, posar-se a riure, oi?
Sí.
És inevitable.
Sí. O sí, o no, però diguem que si ho evites, és que la tendència va cap allà.
D'acord, d'acord, d'acord.
Aleshores, però fixa't, no és el primer, no és el primari. I en aquest sentit, l'educació és això, és el primari transformar un secundari, diríem, no? En una altra cosa, li fem un rentat de cara, o posem en
això
condicions.
Això és l'educació.
Això és l'educació.
I això és bàsic per viure.
I això, sí, la necessitem molt.
Sí, sí, la necessitem molt.
Sí, perquè fixa't.
I això no té res a veure amb que, diguem-ne, eliminem una part de la nostra personalitat i no té res a veure...
No l'eliminem.
No l'eliminem, eh?
Però la sufoquem. I té que veure amb això, precisament, amb sufocar. Amb sufocar unes coses i potenciar unes altres. És a dir, en comptes de donar satisfacció... Perquè, clar, perquè són molt complexes, a veure, no tenem una tendència, tenim un muntonàs de tendències que, diríem, totes no poden ser alhora, perquè ens col·lapsem, vull dir, som com els ordinadors, no podem tenir molts programes oberts perquè és que arriba un moment que ja no dona. Aleshores, seria sufocar una mica aquesta, la que lliurement, per dir-ho d'alguna manera, o salvatjament, o naturalment, quan es parla tan bé de la cosa natural, diu,
sí, sí.
Cuidado amb lo natural.
Ens sortiria de
dins. Ens sortiria, això, aquesta cosa més... si vols, cruel, més sàdica, potenciar una altra, que és la de posar-se en el lloc de l'altra. Però escolta, això té una part trista, que no, pobre nen, ho està passant malament, també hem de... Aleshores, clar, aquesta està fomentada i l'altra sufocada. Aleshores van sortint noves conformacions, noves conjunts, diríem, on prevaleixen més aquests aspectes que afavoreixen la socialització.
Això s'ensenya a casa? On s'ensenya això?
Això, molt d'això s'ensenya a casa, però després continua aquest ensenyament. Hi ha un moment que és simultani i després...
Dic per aquelles coses de la vida quotidiana a la casa, que un pugui tenir un avi o una àvia i resulta que això xarrupa la sopa perquè, mira,
sí,
perquè ja en té que sigui, oi? I la criatura...
Pues veurà que això, justament, ells també aprenen a veure això, la diferència que hi ha entre lo privat i lo públic,
vaja,
o lo social, diríem. Sí. És a dir, que si estàs sol i xurrupes la sopa, nen, no passa res. I amb l'avi no passa res.
D'acord.
Ara, com vingui l'àvia, se t'ha acabat. A tu i a l'avi. O l'àvia dirà, mira, l'avi no t'arreglo, nen. Però molt malament això que fa l'avi. Això no es fa. Molt mal educat. És un guarrino, l'avi. I el pobre nen pues, haurà de respondre, diríem, a la pauta aquesta i s'entera d'alguna cosa.
D'acord. On és el límit d'aquesta manera de fer? Ho dic per tots aquells que puguin pensar, sí, home, ja podem anar educant, però vols dir que no ens sortirà aquí ara allò que l'objectiu del nen o la nena, perfecte que en totes les circumstàncies es comporti de més bé que tal i que...
Saps quan passa una mica això, de vegades?
Quan?
Que tenen una mica els fills únics. Alguns, no sempre. Perquè justament estan tan imbuïts de lo que són els adults, de la convivència amb adults i de les maneres i de les formes dels adults que ho assimilen molt i massa i semblen això com adultets petits, no? El que sempre està dient, això no es fa, això me'l lleig, això no es fa, uf, pesat.
Dic per allò del límit, A l'hora d'educar, què? Cada vegada que el nen o la nena faci alguna cosa que no d'allò, els pares han d'advertir-lo sempre, no sempre, amb una mica de mesura, perquè si no cada dia, cada dia, cada dia...
És un plomàs per tots, és un plomàs per tots. Sí, és a dir, que la cosa educativa no pot atentar contra el vincle, diríem, i contra una certa convivència més o menys harmònica.
D'acord, o sigui, estem molt clar que s'ha d'educar, però, per dir-ho d'alguna forma, les conseqüències de l'educació no han d'estar presents a totes les hores del dia.
Ni la pròpia cosa educativa està sempre present. Si en el moment que està explicant, no sé, no?, algo que li ha passat a classe, que s'ha sentit malament, i dius, treu el colze d'aquí, no? Deixa de... Dius, clar, no sabrà ni què està parlant al final. Diu, però què parlem, de sopa o de plats? O el que m'ha passat a classe?
No es pot fer un tercer grau diari de totes...
Exactament. No. Però, diríem, és això, anar buscant, anar el regulador, fer funcionar el regulador. Què és el que passa? Els nanos són insistents. Molt. Molt, perquè justament defensen la tendència...
Natural.
Natural. Aleshores, els que anem a contracorrents som els que eduquem, els pares, els mestres, anem a contracorrent totalment. Tu creus que és natural
qui,
que un nen
qui aplica la restricció, vaja.
Exactament, tu creus que és natural que un nen digui ai, avui, ui, que bé, me'n vaig a fer mates. O el nen et dirà, ostres, amb una mica de sort s'ha posat malalta la mestra i ens quedem al pati, sí. No? O no sé.
Sí, sí, fem campana, és igual.
Sí, altres coses que de natural ja surten. Les altres són... requeriments, són coses que fan falta això per créixer, per educar-se, per formar-se, i els adults anem contravenint, fem com el tutor, no? D'una planta.
Ho dic per si hi ha un cert risc de fer malbé la convivència, sí. I que els fills se sentin excessivament pressionats diàriament per uns pares que també se senten excessivament pressionats per cada dia haver d'insistir, i el fill o la filla haver d'escoltar cada dia les insistències d'uns pares que estan cansats també d'insistir i que tothom acabi cansat de tothom per mort d'això, de sortir ben educat de casa.
Exacte. Ergo, pues mira, ho deixen córrer, no?
això no,
per això, veus? Però fixa't, si la cosa entra en aquesta dinàmica tan intensament, arriba un moment que dius, a veure, salvem els mobles, salvem alguna cosa i que sigui com a mínim, bueno, escolta, menjaran fatal. Però escolta'm, però estem una estona tranquils i no acabarem tots amb úlcera, sobretot els pares.
D'acord, a partir del que deies, clar, no es pot plantejar això des d'un maximalisme. Intentarem educar, però bueno, escolta'm, si vol menjar patates fregides cada dia i resulta que amb altres coses que nosaltres entenem prioritàries funciona bé, doncs que mengi patates fregides cada dia.
Per exemple.
Bé,
no in eternum.
Vaja.
No, diria, no in entretant. Estem apretant per altres bandes.
Hem de cedir per una altra.
Aquí està.
Qui ha de cedir més aquí? Fills o pares?
A veure, cedir, o sigui, si agafem literalment la paraula, es cedeixen sobre el fill.
Busquen una altra, si vols.
No, dic, ja buscarem una altra, però si agafem la de cedir, els que han de cedir són els nens.
D'acord.
O sigui,
per una qüestió estrictament jeràrquica, per dir-ho així.
Exacte.
D'acord.
Exactament, sí. Per una qüestió jeràrquica.
Jeràrquica.
Una qüestió
són els pares,
de
però també són els jefes.
Sí.
D'acord.
Bueno. A veure, són els jefes, sí.
Són els jefes?
Sí.
Sí.
Aleshores, els pares jo crec que abdiquen. Més que s'ha dit.
Uf. Abdicar és renunciar, no?
Exactament. És renunciar a un títol, renunciar a una funció.
Sí, sí.
No? Sí. Que diríem... I quan això es produeix, no sé com dir, per lligat com a la sensació d'impotència, fa molt de mal, implica, direm, perquè no és exactament una renúncia, sinó és com un fracàs, no? Un no poder més,
un no saber-ho fer.
No saber-s'ho ja com fer-ho.
I això pot passar.
Passa. I de vegades, bueno, serveix per potser de vegades perquè els pares se n'adonin que estaven en una posició que era insostenible, que era excessiva.
Per què acostuma a passar? Per haver deixat fer durant molt de temps o per haver insistit massa, precisament?
A veure, el que passa és que hi ha molts factors que intervenen aquí. Els de la personalitat, molt. Hi ha nanos, per exemple, que els pares et diuen és que no ho entenc. No? Té 11 anys... i es presenta divendres dient que aquell cap de setmana farà no sé què pel poble i anirà no sé quan. I quan ja li vam dir que marxaríem a fora el cap de setmana.
Amb un pla muntat.
Exacte. Bé, el nen o la nena un pla muntat, sabent que el pla muntat és un altre. I que, com sempre que hi ha un pla muntat pels pares, no es mou ni cap aquí ni cap allà. I es fa el pla aquell. I què fa aquell nen o aquella nena?
plantejant...
Sí, que farà una altra cosa, no? I com mig convençuda.
Sí,
tot,
sí,
no?
visca la iniciativa pròpia. Sí,
exactament, diu, mira quina bona idea se m'ha corregut. Diu, però quantes experiències tens darrere que et diuen exactament el contrari? Aleshores, la insistència, quan va més enllà de determinades edats o determinades circumstàncies, doncs està alimentada d'alguna altra cosa. És a dir, que no resol per l'educatiu. És a dir, aquí hi ha alguna cosa de l'equilibri emocional i personal i energètic d'aquell nen o d'aquella nena que la porta o el porta a plantejar aquestes batalles, a suportar aquesta, a sustentar
perquè,
aquesta posició.
Perquè els pares poden pensar, bé, nosaltres intentarem educar en unes normes i en la majoria dels casos, doncs, educar en un comportament doncs comportarà 10 dies, una setmana, dues setmanes i ja està, per dir-ho així, hi haurà, diguem-ne, après o assimilat.
Bueno, vale.
O no?
Sí, sí, sí.
Ho dic per si cada allò de dir quan que sí, quan entris dius bon dia i tal. Uh-huh. Cal insistir molt. En una setmana estarà pres, en dues, en un mes.
És que d'això podràs saber-ho si va junt. Si entra a classe i diu hola, bon dia, no ho sabràs. A no ser que, per exemple, la mestra un dia vingui sí, i et digui, escolta'm, sí, sí, el teu nen o la teva
escolta'm,
nena,
cada dia
escolta, no, saluda,
això
els pares, amb un somriure, amb una, diu, oh,
i
quin pares, gust de nen. Eh?
I els pares estufats, clar, creus ara. D'acord.
Sí, el meu em costa, el diran segurament, que no surt de l'aire.
Ho dic perquè quan parles de la insistència, clar, i l'estableixes en un espai de temps, i arriba un moment en què però això ja no serveix perquè ja s'ha tornat crònic, per
sí, exactament. Amb la qual de vegades no cal insistir des de l'altra banda, o com a mínim no insistir tal qual. És a dir, si cada vegada que va cantar a la fuente s'escatxarra, pues escolta'm, potser haurem de buscar una altra manera de treure aigua, no? O potser treure l'aigua i després donar-li i en un pot de plàstic.
Perquè forçar les coses...
Perquè insistint, igual que l'altre insisteix, i forçant...
Amb perdó, si, amb si, la sèrie sí, aquella del menjar, espinacs. No, espinacs, no, espinacs, no, espinacs, fins que al final doncs els espinacs entren.
Bueno, o no.
O no.
O vomita, no, depèn. O tens una anorèxica en ciernes. Podrien ser moltes coses. És cert que el que diríem...
Amics oients, no es pot forçar.
A veure, el forçament no pot passar determinat límits. El forçament té límits.
Després hi haurà pastís, però abans hi ha espinacs.
Val, per exemple.
Sí?
Sí. O, val, els espinacs no, però com et menges? L'enciam, els tomàquets, els pèsols... Doncs escolta, tu guanyes espinacs.
He dit espinacs, que si arribo a dir bledes, ja... un 18 de juliol, però insistir fins a cert punt.
Fins a un cert punt, perquè és que, si no, és, de vegades esdevé més una qüestió de pura lluita de poder. A veure qui pot més. I els pares ho entenen. Qui t'has cregut que sóc jo? Diu, escolta, tu ja hauries de saber qui ets tu. I no et preocupis tant del que cregui el nen. Si el nen creu que ets un elefant... tu ja saps que ets una girafa i tranquil. No, perquè es viu com una agressió, com
un
atemptat.
Perquè el que pot començar com una manera d'educar pot acabar com una lluita de poders.
Clar,
a veure qui pot més. Sí?
Clar, però és que en l'educació hi ha una certa lluita de poders que està allà.
Jo et dic el que has de fer
i tu ho has de fer,
se suposa.
Jo dic. Però,
i tu has de fer el que jo dic.
Clar, però veus, per exemple, aquesta és una cosa que val quan som molt petits. Què et diu la mama? Què et diu el papa que facis? Molt bé, ja està, això, i va, i ho fan. Però això es va acabar en el bròquil.
Quan parles de complaure els pares.
Exactament. Aleshores ja passa a fer...
Hi ha un moment en què s'acaba, això, eh?
Això s'acaba, que no és el que digui el papa i la mama. A més, si no...
Jo vull fer, jo vull
dir. El que s'ha de fer, el que està bé, el que ja hem quedat... Oi que ja em queda que quan arribes a casa guarda la motxilla o no deixes el bric, no sé on... Oi que sí? Va, no és el que jo dic.
D'acord. Quantes lluites no és que... pel desordre? Deu haver tingut les mares,
Però és que és això. Però fixa't, tornem a sèrie. L'ordre són formes. El que passa és que també fan el fons. és un dius, és una no és, mm-hmm. no és pura estètica.
I quantes bones persones hi ha pel món desordenades fins al capdamunt?
I també. Sí, sí, sí. Hi ha gent, a veure,
això de l'ordre, eh? És
sí,
que
sí, però diríem, però de vegades són persones desordenades, però són disciplinades, per exemple. Mm? Bueno, doncs una cosa compensa l'altra. I pobres, lo seu pateixen, eh? Moltes d'aquestes pateixen de això, dels despistes de... Ara sempre estem en el mateix. Per exemple, això podria ser la sembla ser que era la característica de l'Einstein, mm-hmm. que era un despistat de sí, nassos i un desordenat.
Digue-li despistat, esclar.
Sí, és igual, però venia junt, no? amb unes altres això, coses sí, espectaculars.
Sí, sí.
I això és un adult. I aleshores tu dius, aquí sí, l'Einstein, 50 anys, no sé què, dius, aquest és un desordenat. Val? I segur que ningú agafarà el d'allò d'ordenar-lo. Mm-hmm. Perquè diu, aquest ja no...
Però, posant-ho en una llista i se'l traiem la setmana que ve, què és més prioritari? Un nen o una nena ordenada o un nen o una nena que sàpiga menjar bé?
Home,
és millor un nen que mengi bé que no que tingui l'habitació ordenada?
Jo t'ho posaria al revés i diria, què satisfà més als seus pares? Que tingui l'habitació endreçada o que mengi tot? Bueno, diríem que els pares et dirien, les dues coses, no hem de triar res.
Ja ho dono per suposar.
Sí.
Però un pot viure en una habitació desordenada i en canvi amb una alimentació desordenada diguem-ne que és
diríem
pitjor, no?
Diríem que un desordre en l'alimentació
és pitjor que un desordre en l'habitació.
Té moltes més conseqüències
que un desordre en l'habitació.
Sí. Absolutament.
I per si a l'hora d'educar, i amb això saltarem la setmana que ve, els pares han de marcar unes prioritats, que aquestes sí que s'han de complir, mm-hmm. i unes altres que mira, si la cosa funciona molt bé, i si no, doncs les podem deixar dins aquell marge de confiança o de més laxitud, per dir-ho així.
D'acord, sempre i tant siguin revisables, i canviar
i modificables, sí, i flexibles
i reordenables.
És a dir,
no sé, aquesta setmana com tens no sé què, com passa no sé quantos, doncs mira, al llit si te'l fas millor.
D'acord.
I si no, bueno,
o sigui que l'educació és una permanent flexibilització de prioritats.
És que a veure, jo crec que el que li ha fet molt de mal a l'educació és la rigidesa i la brutalitat, de la que en certa mesura mm-hmm. veníem abans,
sí, sí.
Que ofegava l'altre, o sigui, era justament por cedir, por doblegar, doncs ara, clar, òbviament no pot tenir aquests mm-hmm. paràmetres, però ha de tenir uns altres,
o sigui,
però és necessària.
Els esforços en aprendre
sí.
s'han de compensar?
S'han de compensar, s'han d'equilibrar.
Deixant respirar una mica?
Sí, s'han de valorar, s'han de viure, s'han d'experimentar. S'han d'apropiar, perquè necessita també el nano sentir que fa les coses, no és només per complaure l'altre, sinó experimentar el propi plaer d'haver-ho fet. Quan el nano diu, no m'he rigut, saps què, mama? Avui en Gordo s'ha caigut, tots han rigut, però jo no m'he rigut. No m'he rigut gens, és que no m'ha fet gràcia, i m'ha semblat molt malament que riguessin tots, i és la pura veritat, la pura veritat. L'altre també hi és en ella. Però està sufocada. Està molt orgullosa d'haver-ho sufocat.
D'haver-ho sufocat i d'haver-ho pres.
I que ja sí, els altres no.
10 i 53 minuts la setmana que ve, llista de coses prioritàries a l'educació. Què pot ser més o menys important a l'hora de posar a la llista d'aquells diguem-ne, valors que anem aprenent o d'aquelles mm-hmm. formes que anem aprenent mentre ens fem grans. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbets número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.